les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 11 de maig. La Cala revalida 8 distintius blaus per aquest 2017. Les banderes blaves tornaran a onejar a les platges de Sant Jordi d'Alfama, Pixabaques, l'Alguer, Calafort i Cala Calafató. El GR92 i el CIP també renoven la distinció.
L'important impacte social i econòmic del sector pesquer en el seu entorn, a debat en unes jornades a Tarragona. El sector destaca la seva importància, més enllà dels llocs de treballs directes i de la facturació de la venda en llotges.
El govern acorda destinar 500.000 d'euros a dinamitzar les actuacions del grup d'acció local del sector pesquer. Aquesta dinamització permetrà crear llocs de treball, pujar el valor afegit dels productes i de la diversificació de l'activitat pesquera.
La plataforma del CENI exigeix al govern espanyol que segelli immediatament els pous del Castor. El moviment social sospita que el govern espanyol dona llargues al desmantellament per compensar en gas o per tornar a injectar gas en un futur.
I l'Institut Català de Finances finança 748 empreses de les Terres de l'Ebre amb 85 milions d'euros en els darrers 5 anys. L'entitat financera pública va realitzar ahir una jornada a Tortosa per presentar els seus productes i instruments financers al teixit empresarial ebrenc. Aquests són els titulars d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. El jurat internacional Bandera Blava 2017 ha concedit a l'Ametlla de Mar un total de 8 distintius blaus, dels quals 6 són per platges i una pel Club Nàutic. Les banderes blaves que tornaran a onejar aquest estiu a les platges són les de Sant Jordi d'Alfama, Pixabaques, l'Alguer, Calafort i Cala Calafató. Pel que fa a les vies blaves, el GR92 de la Cala ha tornat a renovar aquest distintiu. A més, per 5è any consecutiu, el Centre d'Interpretació de la Pesca també formarà part dels centres blaus. La regidora de Medi Ambient, Maria Marçal, ha destacat la qualitat de les platges del municipi i ha explicat les millores que s'han fet enguany.
Com això és un distintiu a nivell internacional i això se mira des de tot el món, doncs, bueno, és un prestigi per l'Ametlla, no? Això és un reconeixement a la nostra costa, és un reconeixement als valors paisatgístics que tenim al nostre poble i també biològics i ambientals. Recordem que nosaltres tenim una pradera de Posidònia que és la més extensa de Catalunya, del litoral català, i llavors això que denota? Això denota, doncs, que tenim una bona qualitat de l'aigua, perquè la Posidònia és una planta que és molt sensible a les contaminacions, per tant la nostra qualitat de l'aigua és bona i a més representa que donem els serveis que Bandera Blava ho reclama, no? Serveis com per al que és per a la gent, que hi haguen, doncs, serveis de lavabos, hi haguen dutxes, hi haguen sobretot atenció de Creu Roja. Aquest any, a més, tindrem 2 socorristes aquàtics a totes les platges de Bandera Blava. L'any passat no ho podíem tindre, no és perquè nosaltres no volguéssim, sinó perquè realment sembla ser que hi ha falta de titulats, no?, que puguen accedir a aquests llocs de treball. Aquest any ho tindrem. A més, com cada any, doncs, no sé, està clar que tenim desfibriladors i tenim tot l'equip necessari que reclamen estos equips d'emergència o socorristes, però a més aquest any, doncs, posarem un servei de megàfons per a aquests socorristes, perquè en un moment de necessitat puguen, doncs, cridar a la gent.
Enguany, Catalunya ha obtingut un total de 119 distincions, 24 per ports i 95 per platges, 3 platges menys que l'any passat. Tarragona ha estat la demarcació més guardonada amb 42 banderes a les platges, 2 més que l'any passat i 6 ports. Tot i perdre distintius al país, el president d'ADEAC, José Ramón Sánchez, destaca l'excel·lent relació amb les administracions catalanes.
Perder 3 banderes és una bobada. Quiero decir, Catalunya, vamos muy bien, nosotros tenemos una colaboración institucional, doctrina Monroe, quien elige la gente, y estamos muy satisfechos con Ports de Cataluña, con la Agencia Catalana del Agua, con la Generalitat, en la medida en que se respetan los criterios, no hay ningún sesgo político ni territorial, ellos asisten a nuestras reuniones. Es más, puedo decir que yo me pongo aquí al del Ministerio de Medio Ambiente y aquí al presidente de la Generalitat, porque tienen ya competencias exclusivas en costas los unos y los otros, y no hemos tenido más que disonancia en una sola playa, que luego la hemos podido resolver.
Per altra banda, la Cala també aposta per les platges verges. De fet, és el municipi que lidera la demarcació de Tarragona amb aquests distintius. L'any passat, Ecologistes en Acció va atorgar 7 banderes blaves 7 banderes per les platges verges caleres que són el Torrent del Pi, Cala Llenya, l'Estany Podrit, Santes Creus, Port Olivet, l'Illot i el Cap de l'Àlia. Enguany s'han tornat a presentar les 7 candidatures i el mes de juliol es coneixeran els guardonats. La regidora de Medi Ambient ha explicat els diferents requisits que demanen, per una banda, banderes blaves i per l'altra, ecologistes en acció.
Nosaltres estem en una bona situació. Abans dèiem això, no? Que hi ha gent que preferís platges més verges i com tots els anys també optem a lo que són les banderes verges, no? Els distintius de platges verges, doncs, no? I que en concret són la platja del Torrent del Pi, la platja de la Llenya, l'Estany Podrit, Santes Creus, Port Olivet, l'Illot i el Cap de l'Àlia. De tot això, això està otorgat per Ecologistes en Acció, l'any passat ens ho van donar, aquest any ho hem tornat a sol·licitar, esperem que no tardarà molt en que surti això i que ens ho tornin a otorgar, i aquí és el tot el contrari. Així com Bandera Blava demana un munt de serveis i cada vegada més i cada vegada més, i que això, ja ho he dit abans, representa un esforç bastant econòmic, no?, per l'Ajuntament, però bueno, això ens interessa molt a nivell turístic, doncs Ecologistes en Acció és tot el contrari. Platges que pràcticament no hi hagi res, que estiguem conservades, evidentment, de neteja, però que no hi hagi cap tipus de servei, ni dutxes, ni lavabos, ni cap tipus de res. Però, bueno, són dues associacions diferents que opten a temes diferents.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Sota el lema La contribució de la pesca i l'aqüicultura en el territori, la Casa del Mar de Tarragona va acollir aquest dimecres les terceres jornades sobre el sector pesquer i aqüícola que organitza l'Institut Social de la Marina i que van comptar amb una important presència calera en les diferents ponències. La jornada va servir per comprovar que l'impacte social i econòmic del sector pesquer en entorns locals. El catedràtic d'Economia de la URB, Juan Antonio Duro, destacava que l'impacte econòmic suposa un 0,17% en conjunt a la demarcació, uns 34 milions d'euros. Significa superiors al 0,06% català, voltant de 112 milions d'euros.
El també responsable de la Càtedra d'Economia Local i Regional afegia que cal ampliar el pes específic del sector pesquer i aqüícola amb altres paràmetres complementaris, sobretot pels sectors de la restauració i dels allotjaments, i és que són aquests els que acaben comprant el 84% del peix que es captura.
Si ens guiem típicament pel que fem, que és agafar el valor de la seva producció directa i relativitzar-lo per tota la producció que hi ha en una àrea gran com la demarcació de Tarragona, com Catalunya, ens ho sortirà que és un pes petit, però clar, això és només una part de la història. Si tenim en compte que en alguns llocs és una part bastant important de l'economia, per tant el seu impacte localitzat pot ser important, és a dir, per exemple, doncs, a la costa de Terres de l'Ebre o fins i tot la costa de tota la província, no? Però més enllà d'això, per exemple, si pensem que una part important d'aquest producte serveix perquè altres sectors siguin més competitius i tinguin més valor, com és el cas del sector de la restauració, del sector turístic o del sector agroalimentari, clar, el seu impacte encara puja més. I més enllà d'això, si pensem que una part important del benestar humà depèn precisament d'aquest sector de què es fabrica, doncs clar, això, diguem-ne, completa el seu impacte anant molt més enllà dels milions d'euros que es facturen directament amb les empreses que hi ha en el territori.
Un exemple de l'impacte econòmic és el grup Balfegó, que l'any passat va facturar 45 milions d'euros, dels quals més de 4 milions d'euros van ser per serveis contractats a empreses locals, vendes en restauració o pagament de taxes i impostos a l'Ajuntament i la Confraria de Pescadors. A la xifra cal sumar-hi els sous de treballadors empadronats al municipi. Precisament, els salaris dels pescadors va ser un dels temes abordats en les jornades. L'exsecretari de la Confraria Calera, Josep Tomàs Margalef, va rebuscar històricament en els inicis i explicava les motivacions que han portat a ser el sector més representatiu dels que han fet servir el repartiment del salari en parts.
Mira, la principal conclusió que hi ha és que, a pesar de que el salari a la part, tal com lo coneixem nosaltres, ha estat tan criticat, t'hi diré de que a tot el món, a totes les pesqueries, a la d'altura, a la de baixura, existeix la pesca a la part en algunes diferències. Per tant, això vol dir de que el sector pesquer a tot el món continua utilitzant aquest mètode de repartiment de l'explotació pesquera. Això tots els països consideren que és bo, perquè resulta que és una manera de repartir millor el resultat de dels beneficis que hi ha a les activitats empresarials, en aquest cas la pesca. És una font de pau social, o sigui, evita conflictes laborals, o sigui, la pesca és és el sector que menys conflictes laborals té, i que, en definitiva, s'ha de retocar, sí, una mica, perquè no pot ser de que les activitats només del sistema a la part no tinguin complements com ara poguessin ser, doncs, per exemple, un salari mínim garantit o un salari pactat, perquè si les pesqueries doncs no van bé, el pescador sí que haurem de començar a parlar d'aquí un temps de que això s'ha de complementar com a mínim en garantir un salari mínim.
El debat va servir per deixar constància que, a més dels pescadors, hi ha una gran quantitat de llocs de treball que depenen del sector pesquer i acuícola, més de 100 treballadors en les 9 confraries tarragonines o 335 empreses compradores i de serveis en són un clar exemple.
Una altra de les ponències va fer referència al grup d'acció local Mar de l'Ebre i la importància que tindran els pròxims 6 anys per a la creació de noves oportunitats vinculades al sector de la mar, a la revalorització del producte i a la diversificació de l'activitat econòmica. Justament el govern català va acordar aquesta setmana destinar 500.000 euros a dinamitzar les actuacions de cooperació dels GALP, dels quals 100.000 euros es destinaran a atendre la convocatòria del 2018 d'ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
Les actuacions de cooperació permetran als GALP catalans, els de l'Ebre i el de la Costa Brava, establir xarxes de col·laboració, projectes conjunts i intercanvi de millores pràctiques amb altres grups europeus. També es prioritzaran les actuacions de cooperació amb les del Mediterrani per tal de trobar sinergies i impulsar projectes comuns. Les estratègies de desenvolupament local pesquer serviran, per exemple, per la creació de llocs de treball al sector, l'augment del valor afegit dels productes de la pesca i l'aqüicultura o la diversificació de l'activitat pesquera, explica el gerent del grup d'acció local pesquer Mar de l'Ebre, Joan Alginer.
I de fet, aquesta és la raó de ser, aquesta és la raó per la qual la Unió Europea va crear aquests instruments, no?, basats en la governança, que en definitiva la governança que està tan de moda i que de fet és una oportunitat de gestió del futur i del present, suposa que a la mateixa taula s'han de seure per decidir, doncs, no només l'administració pública, que és la que fins ara havia sigut la competent, sinó ara també aquells actors que participen d'una forma directa en un territori concret, doncs, en l'àmbit de la pesca i en l'àmbit de l'aqüicultura, no? I per tant, l'instrument pel qual se creen els grups d'acció local és precisament per ajudar en uns territoris que necessiten una empenta cap a la millora de la seva productivitat i de la seva diversificació. I quan analitzem l'estratègia del nostre grup d'acció, del grup de la Mar de l'Ebre, doncs, dels tres dels objectius més importants, dels 6 globals que té, doncs, precisament parla d'això, no? De creació de noves oportunitats vinculades al sector pesquer i aqüícola, d'augmentar el valor del producte pesquer i la diversificació, no? Aquí estaríem parlant, doncs, de tot el tema del turisme, turisme pesquer, turisme aqüícola. Per tant, el ventall és tan ampli que estos 3,6 milions d'euros que estan a disposició del territori, si després d'este marc operatiu de 5 anys no hem sigut capaços de revertir-los adequadament i ha millorat la productivitat, doncs haurà perdut la seva raó de ser el propi grup d'acció. Per tant, eina al servei de la productivitat i de la competitivitat i també de la diversificació.
I anem breument ja amb més assumptes. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia ha exigit al govern espanyol que refermi la seva voluntat de tancar el projecte Castor, segellant definitivament els pous. Així ho van donar a conèixer ahir en una roda de premsa. Fini.
Denuncien que la indefinició mostrada sobre el desmantellament de les instal·lacions pel ministre d'Energia, Álvaro Nadal, podria respondre a la voluntat de continuar compensant en a gas amb el manteniment del projecte o fins i tot deixar la porta oberta i injectar gas en el futur en unes altres condicions. El moviment social ha lamentat que els informes de MIT i Harvard exonerin la concessionària i el govern espanyol per la suposada impossibilitat de preveure la crisi sísmica causada per les injeccions. reclamen que es depurin responsabilitats, tant tècniques com polítiques i econòmiques, i que es desmantellin les instal·lacions i es compensi als afectats. La portaveu, Cristina Reverter, reclama que els informes determinin les metodologies estàndard que s'haurien d'haver dut a terme i exigeix que es depurin responsabilitats.
Voldríem saber quines són aquestes metodologies estàndard i creiem que un institut com este el que no hauria de traure són conclusions sobre el que s'hauria d'haver fet, perquè l'encàrrec entenem que era que ha passat, sinó no que s'hauria d'haver fet i no s'ha fet, perquè realment aquí els terratrèmols van ser d'una magnitud important. Bueno, tot això, tal com diu l'informe dels americans, és que l'UGS no ho podia saber metodologies estàndard. El que hauria hagut de fer el govern espanyol era no donar cap autorització. Si la va donar, llavors el govern espanyol, el Ministeri concretament, té una responsabilitat clara, claríssima. Se fa una anàlisi postmortem d'un cadàver anomenat Castor i el forense n'ha tret conclusions. Hi ha tres forenses aquí, són els tres instituts que van treure conclusions. Al nostre entendre, l'últim, que és este dels americans, el que pretén afegint aquest apartat és salvaguardar i exonerar, que és el més fort, tant a l'empresa concessionària com a la mateixa administració, quan s'assegura que en els mitjans bàsics no hauríem pogut preveure.
I l'Institut Català de Finances va celebrar ahir una jornada amb l'objectiu de presentar els seus productes i instruments financers al teixit empresarial del territori. I és que en els darrers 5 anys l'entitat financera pública ha finançat 748 empreses de les Terres de l'Ebre per un import global de 85 milions d'euros.
Com ha explicat el conseller delegat de l'Institut, Josep Ramon Sant Romà, la intenció de l'entitat és donar a conèixer què fem i com ho fem. En aquest sentit, ha recordat que sobretot s'encarreguen de finançar projectes a mig i llarg termini i que ho fan tant en inversió com en circulant.
A les Terres de l'Ebre, per nosaltres, tenim una participació similar al PIB de l'àmbit territorial, quasi a totes les comarques. En aquest cas concret hem finançat durant els darrers 5 anys 745 projectes per prop dels 85 milions d'euros. Per tant, és una participació proporcional amb el PIB dintre d'un conjunt de que actualment tenim dintre de la nostra cartera d'inversions. Estem invertint en un total de 8.000 empreses de tot el territori per valor d'uns 2.500 milions d'euros. Per tant, la proporcionalitat d'aquesta activitat va en relació al PIB.
Sant Romà ha recordat que l'Institut Català de Finances és el banc públic especialista en aportar finançament addicional a les empreses de Catalunya i que opera d'acord amb les entitats de crèdit europees. Entre els productes que oferta hi ha els préstecs, els avals i la inversió en capital risc.
Temps, Carme Farnell, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem el dijous i avui ho fem parlant d'un temps inestable durant bona part del dia, tot i que la part més activa de la tempesta serà ara durant el matí, amb aquest cel força tapat i amb aquests ruixats que aniran caient aquí i allà, tot i que la part més probable on caiguin aquests ruixats o que siguin una miqueta més intensos és cap a l'interior de la zona. Pel que fa a les temperatures, acabaran sent una miqueta més suaus de cara al migdia, més baixes que les d'ahir, però sí que han de pujar ja que s'obriran força clarianes durant la tarda. Això no vol dir que no caigui algun ruixat, sinó que s'espera que també continuen afectant els ruixats a les zones més de muntanya. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. És cert, 4 gotes, podríem dir mai que algú de 5 litres per metre quadrat a la Mella de Mar aquest matí. Tot i això, atenció, la temperatura aquí és una mica superior a la d'ahir, 21,7 graus, i la xafogó molt més alta, als 27,1. La humitat, per això, segueix en alta, al 76%.
A Optimus Serafí, treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 11 de maig a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora als butlletins informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, ens poden seguir als nostres comptes a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram.